You stoke the fire and you light a light. Up on the curtain, the candle's bright. At supper end, with the table done, yeah, gonna drink to us and we'll make a song. Tonight the mountains arms will save. Under this hill where we found our name.
Estem escoltant un home que es diu Neil Godfrey i que li dedica una de les seves cançons al Sweet Potato, com diu molt bé en aquesta cançó, és a dir, el moniato. Avui parlarem de moniatos amb en David Colom, que el tenim ja aquí al programa. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
I com sempre recordem, en David és el nostre gastrònom i historiador, o historiador gastrònom, el qui ens explica moltíssimes coses, com sempre relacionades amb el món de la gastronomia i dels diferents productes. I avui hem escollit el moniato, no és perquè sigui l'època que més es mengen, perquè crec que és la tardor quan més o menys...
Sí, no? Es mengen més, però vull dir, durant tota la temporada de tardor i d'hivern se'n poden trobar, vull dir, si aneu a una botiga en trobareu segur de moniato. Però encara se'n fan.
A l'estiu res de res, no?
A l'estiu res de res, perquè és un producte això de tardor i hivern. I el que passa que, com que l'associem tant amb menjar amb castanyes, amb el Tots Sants, doncs només pensem en això, però si anem en trobarem. Potser no n'hi haurà, perquè la demanda, que demanda, tampoc en tindran, però vull dir que en podrien trobar perfectament a moltes botigues.
David, de quina família és el moniato?
El moniato és la família de solanàcies, que és aquesta gran família d'aliments que hi hauria l'albergínia, la tomata, la patata, doncs tot això són solanàcies. Uh-huh. És una família així molt àmplia, però que durant èpoques doncs, se li ha tingut por. Perquè...
Se li ha tingut por?
Sí, perquè dins de la mateixa família hi ha algunes plantes que són tòxiques. O és allò, medicinals allò que si en excés doncs, poden ser tòxiques i mortals.
Sí.
La belladona és d'aquesta mateixa família de solanàcies. I a algunes èpoques doncs, hi havia una mica d'aprensió, de prevenció abans de menjar-les. Això li va passar amb el tomat o la patata quan va arribar d'Amèrica. Uh-huh. Van dir, sí, fa unes flors molt maques, no sé què, el fruit és maco, més la tomata que la patata, evidentment, però no sé si menjar-m'ho fa una mica de cosa, potser si em menjo massa em farà mal. I hi havia por. No hi ha por, no hi ha perill menjar massa patata o massa tomata i massa moniato, però... Potser aquesta por va fer que costés una mica d'entrar dins la cuina europea de seguida, com sí que van fer altres productes com el pebrot o altres productes americans que van arribar més ràpid.
Sí.
Aquests els va costar més entrar dins les cuines i per això costa de trobar receptes fetes amb patata o amb... La gent... patata sí, però amb moniato.
Ja. La gent tenia com una mica de precaució, no? Tenia
sí.
Una mica de respecte.
Sí.
Què passava.
La gràcia era que també tenia unes flors molt maques. Ara nosaltres no ho sabem, perquè aquí no en fèiem de moniatos, però es veu que tenen unes flors molt maques. I al principi, doncs això, es pensava que era... es dedicava una mica a cos ornamental i d'això. I de fet, algunes plantes que estan més molt emparentades amb el moniato doncs són plantes ornamentals que podem trobar en botigues de plantes.
Però clar, el moniato seria l'arrel d'aquesta planta.
Sí. No se sap ben bé com és en estat salvatge, perquè no se n'han trobat moniatos salvatges.
Sí.
Però se suposa que era una d'aquestes plantes i una espècie d'aquestes doncs, va començar a desenvolupar un bulb sota terra que concentrava els sucres i els midons, devia ser una mena de reservori per la planta. Altres parentes no ho han fet, però aquest ho va fer, i algú devia trobar això, devia veure que es podia menjar, i van anar com seleccionant fins a fer aquest bulb gros i interessant de cultivar i de menjar.
Bé, no la coneixem gaire, però pot ser que algun dia anem a algun lloc, veiem una planta preciosa i a sota hi hagi el moniato.
Sí. Això sobretot en països càlids que tenen força... una temperatura bastant elevada i tenen bastanta humitat.
Això és el que volia dir, aquí no se'n fan de moniatos.
No se'n fan, potser se'n podria fer amb ambients molt controlats perquè aguanta malament les gelades. Si toca una mica el fred i ja es mor la planta.
I llavors d'on ve aquest...?
Sí, en origen ve d'Amèrica. Amèrica Central, igual que aquest, això, la patata o el pebrot o el blat de mort, tot això ve d'Amèrica. I el moniato va arribar amb ells, va arribar al mateix moment que els altres, va tenir una mica d'acceptació, però no va acabar de triomfar com a producte allò de consum habitual. També és perquè havia de venir de fora, com la tomata es pot adaptar aquí, bueno, la tomata ve a l'estiu,
sí.
El moniato ve més tard, i potser el fet aquest, que havia de venir més tard, però aquí ja feia fred, doncs no va acabar triomfant com a producte. Es coneix, però no és un producte allò habitual de cada dia.
Tu dius que la planta necessita calor, que necessita temperatura, sí. Que ens ve d'Amèrica. Suposo que el Carib deu ser un dels llocs que més es fa, no?
Sí, és un lloc on es fa molt, i també per les condicions que tenen, que solen haver-hi episodis de pluges, d'huracans bastant habituals, doncs això és per ells un avantatge cultivar el moniato, perquè és un arrel que està sota terra que no l'afecta tant aquest mal temps.
Yeah.
Pot ser que la planta es mori, però l'arrel continua i pots salvar. Això et passa amb cereal i t'ho destrossa tot
clar,
i quedes sense res.
Clar.
I el moniato doncs, té aquest avantatge que es conserva.
És a dir, que és un aliment que més o menys tenen assegurat, encara que hi hagi el que hi hagi, no?
Sí, sí, es pot morir la planta, però bé, mira, el moniato no ha crescut prou, però encara es pot menjar, no s'ha fet malbé. Però, uh-huh. esclar, imaginem-nos una albergínia, ve un huracà clar. I, bueno, pobra albergínia queda destrossada i
ja no es menja. O bé se ve on va, no?
Sí, sí, sí.
Escolta'm, el moniato és un d'aquells productes que ara ja el tenim habitualment, vull dir, l'hem menjat moltes vegades, s'ha difós, però com es va difondre exactament el moniato arreu del món?
Sí, el moniato, és, a diferència d'altres productes americans que va haver d'esperar que fossin els europeus que arribessin a Amèrica i el portessin al vell món, el moniato, doncs, ja abans ja va tenir molt d'èxit. Molt d'èxit i per desplaçar-se. Jo, justament, la forma aquesta de bulb doncs, permet viatjar.
Uh-huh.
I, de fet, doncs, ja abans d'arribar dels colonitzadors, doncs, ja hi havia moniato per gairebé tota Amèrica Central i del Sud. Les zones més fredes no, però sí, des de Mèxic fins al nord de Xile, doncs, es feia i es coneixia molt bé. I, a més, doncs, aquest moniato doncs, va començar a viatjar fora d'Amèrica. Pels mateixos americans o per pobles veïns.
Uh-huh.
I un cas molt clar doncs, és que el moniato des de la zona de Xile doncs, va viatjar fins al Pacífic, al centre del Pacífic. Uh-huh. Vull dir que em sembla que aquest gran mar,
sí.
No tenien grans vaixells, com podia viatjar? Doncs, de fet, hi havia rutes que van fer que alguns productes anessin difonent per diferents illes. Algunes van arribar des de la zona des de l'oest, van arribar fins a Amèrica, i en canvi el moniato va arribar des d'Amèrica, va arribar fins a Polinèsia.
Però Déu-n'hi-do, no?
Sí, és un gran viatge. El moniato devia anar aguantant, no els afecta massa la temperatura alta, no els afecta allò que es mulli molt, podia aguantar bé.
Uh-huh.
I des de Polinèsia es va començar a escampar fins a Nova Zelanda, fins a la zona de les Illes Salomó, les Illes Marqueses, tota aquesta zona, doncs ja coneixien el moniato abans que arribessin els europeus. I venia d'Amèrica, vull dir que els europeus no ens pensem, no, gràcies a nosaltres, europeus.
Sí, doncs... que els hem descobert i que hem trobat el moniato allà,
sí, sí.
Res de res.
Doncs ja havia viatjat abans. I fa molta gràcia perquè a la zona aquesta de Xile, del sud de Perú, el moniato se'n diu Kumara.
Kumara?
Kumara, les llengües natives se'n diu Kumara.
Sí.
I, de fet, en moltes illes del Pacífic tenen noms semblants a Kumara. No ben bé Kumara, però... No, paraules que se suposa que han evolucionat d'aquest Kumara.
Uh-huh.
I després, altres zones d'Amèrica també van ser difusores del moniato a fora, i aquestes altres zones d'on els va arribar el moniato doncs, van agafar aquest nom d'aquell lloc. El segon exemple seria de la zona de Mèxic, de la zona pacífic de Mèxic, que d'allà aquells galions espanyols que donaven la volta al món, que anaven uh-huh. fins a Manila, doncs va arribar el moniato fins a les Filipines, i aquesta zona de Mèxic que dèiem en diuen Camote.
Camote.
Camote. I després moltes parts que van arribar, els va arribar al moniato, des d'aquesta zona tenen noms semblants a Camote. Per exemple, al Japó o a la Xina tenen noms semblants a Camote, mm-hmm. perquè els hi va venir el moniato des de la zona dels Filipines.
De les Filipines, molt bé.
I després la tercera ruta, que és la més convencional, diguéssim, que és la que va anar de la zona de les Antilles, que és on el van conèixer els conqueridors espanyols,
mm-hmm.
el van portar a Europa, i una vegada a Europa, doncs aquí es va difondre cap a les altres zones colonitzades pels europeus. Els portuguesos van portar cap a l'Àfrica i donar la volta a l'Àfrica fins a la Índia. Vull dir, va fer tota la volta al món, però en tres rutes diferents, i en aquesta ruta, diguéssim, controlada pels colonitzadors europeus, doncs aquesta zona venia de les Antilles, que en deien la batata.
Uh-huh.
I de fet, molts països europeus o zones africanes diuen batata del moniato.
Batata, encara, i tant.
Sí. És com que a nosaltres ens sona més.
Uh-huh. Sí, perquè a vegades veus alguna recepta o alguna, no sé, o fins i tot algun restaurant. No n'hi ha molts, que facin coses amb el moniato.
No.
Però, i que t'ho posen, no? Tal, acompanyat de batata. Però,
batata,
no?
Sí. I, per exemple, en anglès diuen sweet potato, perquè ho assimila amb la patata.
Ja. Yeah.
I molts llocs, això, una mica el nom balla entre batata i patata... A vegades hi ha amb noms canviats o així, i ve d'aquí, perquè aquestes es veu molt similar una cosa a l'altra. Són parentes, però no són parentes molt pròximes l'una a l'altra.
Aquí el mengem molt per la tardor, com dèiem, però a Amèrica es menja sempre o també esperen a la tardor o com funciona allà?
Sí, com que no és un producte que t'aguanti tot l'any, es menja sobretot a l'època de tardor i hivern, però ells doncs, tenen més variants, més plats per fer. Per exemple, als Estats Units hi ha la gran festa, que és la Festa d'Acció de Gràcies. Ells celebren que van els primers colons europeus, com arriba a Amèrica, els indis els van salvar i els van donar productes que tenien ells perquè poguessin sobreviure a l'hivern.
Sí.
Doncs ara ho celebren amb productes americans, que seria el gall indi, que és el gran més espectacular, però al voltant sempre hi ha productes americans, com serien les patates, que ja fan un puré de patata, fan mongeta verda, i sempre també salveri moniato.
Molt bé.
I fan sobretot un plat molt popular, en diuen sweet potato casserole, que seria com una mena de puré de patata, però hi posen mantega, hi posen canyella, hi posen sucre,
sí.
I que té un gust una mica dolç salat, i algunes versions més allò més desenvolupades encara a sobre hi posen nous pecanes, que són aquestes nous més fines, més fosques, i ho gratinen amb marshmallows, que els marshmallows són aquestes.
Com ho dius, això? Com ho dius?
Marshmallows, són les nubes
què
aquestes.
Dius?
Sí, posa les nubes a sobre i ho gratinen al forn.
I ho gratinen?
Ho gratinen, i queda allò com torradet, allò que veiem de quan van d'acampada...
Ah, sí, les pel·lícules americanes,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Amb el palet aquell que van fent així a la vora del foc.
Doncs això també ho fan a sobre del moniato.
Ostres,
i
però ha de tenir un gust, això, una mica especial, no?
Sí, ha de ser dolç i allò enganxós. I això, doncs, ho combina després amb plats salats. Vull dir que és... Nosaltres ens sona molt estranya, però per ells és una cosa molt normal menjar això, cosa tan dolça amb cosa salada.
No, si la gastronomia americana, si t'hi fixes, sí. A veure, de tradició, molta tradició no en tenen. És a dir, van afegint coses, ells.
Sí.
Van experimentant, no? Ara posem això, ara posem allò, a veure què surt. A vegades surten coses que tenen bon gust i triomfen, no? I,
sí.
En aquest cas, per exemple,
que
això, no?
Triomfat, però per ells també és una... Per dependre d'aquí, és una cosa estranya. Pot ser una cosa familiar,
sí,
però a vegades, ostres, realment ens mengem això.
Jo, què vols que et digui? Jo, si vaig el dia d'Acció de Gràcia a alguna casa americana i em donen això, me'l miraré així de reull, però bé, potser ho tastaré, no? A veure, a lo millor m'agrada, eh?
És el que fan ells, és allò, el gall d'indi per tothom i fes la resta d'acompanyaments, cadascú s'agafa el que
vulgui. Que s'agafi el que vulgui. És el millor.
Sí, sí.
Escolta, el moniato, com dèiem abans, està extès arreu del món. A l'Àfrica també n'hi ha, no?
Sí, a l'Àfrica també és molt popular. Va arribar-hi molts portuguesos. I s'ha convertit amb el temps en un dels tres, allò, una de les tres fonts d'hidrats de carboni, juntament amb el nyame, la mandioca, i doncs hi ha el moniato també. I això, doncs, també és una manera d'assegurar aquesta recollida de producte que, bueno, fer potser una mica passat de menjar, només aquestes farinàcies, aquestes coses, però això els assegura és un recurs alimentari que és gairebé segur
i
constant. I molts plats doncs, venen amb això, amb aquests tres productes, un dels quals és el moniato. També molt popular a les zones del Pacífic. Allò que dèiem abans que havia arribat, doncs encara ara doncs, és molt habitual. I a les zones del Carib també solen menjar bastant de moniato.
I allà hi ha forces collites, diguéssim, no?
Sí, allà es
cultiva molt. No?
Cultiva molt i, de fet, el món, si es sumen tots els cultius de tots els països, em sembla que era el 6 o el 7 del món. Vull dir que és molt habitual. Aquí nosaltres no veiem mai cultivar moniato, però en realitat doncs, és dels més cultivats del món. I de fet, d'hortalissa, de fruit, cosa així gran, una mica, seria la patata i després ja vindria el moniato. Vull dir que és molt normal el moniato.
Pel que veig, sí.
Sí. I de fet, la producció del món es concentra sobretot a la Xina, que fa el 83% de tot el món.
Què dius?
Sí.
Són els que cultiven més el moniato.
Sí, pensem...
No ho
has
dit mai, ho veus?
No. Fet a la Xina, en mengen així amb moniato rostit, però també mengen, fan pasta d'una mena de pasta feta amb moniato. Allò que diu, l'expressió, fa pasta de moniato, no té res a veure, però es fan com una mena de fideus amb moniato, que té un color allò transparent, translúcid, que és una mica... És molt gelatinós, però això ho fan amb farina de moniato.
Però ara t'ho volia dir, se'ls aguanta, perquè clar, el moniato és molt...
Sí.
No té una consistència, no?
Aquell sucre té una fibra i això ajuda, aguanta.
És el que fa.
Mica, no es pot fer a casa, no puc agafar allò amb moniato. Faré fideus amb aquest moniato, ara es fa industrialment, però sí, aguanten i és allò molt elàstic i és interessant aquesta textura.
I el moniato com s'ha de cuinar? A veure, o hi ha moltes receptes, no n'hi ha? Què hem de fer?
Aquí no tinc moltes receptes, eh? Hi ha països que fan allò... pastís de moniato, tot això és molt americà, però aquí el moniato sobretot el fem així, rostit. I de fet és la manera que es desenvolupa millor la dolçor del moniato. Perquè es veu que els sucres, si el fas amb una cocció més ràpida, amb fregit, o fessis bullit, queden bloquejats i no desenvolupa la dolçor, queda més soso, diguéssim. En canvi, si el fas amb una tècnica així més lenta, més suau, com un rostit al forn a foc lent o amb el caliu, així amb el caliu que queda, i es va fent, així es queda, és com queda més dolç. Vull dir que la manera com ho fem tradicionalment és la manera d'optimitzar més aquesta dolçor.
Sí, perquè aquí ho fem, per exemple, amb les cendres del foc, no? Sí. El posem amb les castanyes i el moniato, més en mengem,
sí,
d'aquest producte, no?
S'ha convertit el moniato en oferir una mica de diversitat amb les castanyes. Allò, castanyes prou... són pesades.
Sí.
Un moniato i sembla que no alleugereix, però dona més varietat. Però tampoc anem molt més d'enllà d'això.
Bé, tot i que ara, darrerament, d'uns anys cap aquí, tu te'n vas als supermercats o te'n vas a segons quines botigues i en pots trobar, de moniatos, i ja és més normal, no?
Sí.
Això sí, temporades, com tu dius, sobretot la temporada de tardor. I el que sí que també podem trobar són fets com si fossin patates fregides.
Sí, alguns llocs, allò, com per variar una mica les patates, doncs es fregeix. Però ja et dic, no queda tan dolç com podria arribar a ser fent-ho d'una altra manera. Però també és interessant de fer-ho, també és... per variar i perquè la gent conegui més el moniato en diferents variants que té.
El moniato s'ha de servir per fer postres, també, o no?
Sí, es podrien fer postres amb moniato. Sí, això...
Perquè hi ha alguns pastissos que crec que sí, que porten com una capa o...
Sí, això sobretot és molt americà, això de fer el pastís de moniato. El que passa que això, els americans, com arriben allà, els europeus, com arriben als Estats Units, Amèrica, no sí, sabien... Sí. Volien reproduir coses que ja feien a Europa, però, clar, productes americans. El que van trobar més dolç, més assimilable a una fruita, va ser el moniato, que té aquesta dolçor, i així es van néixer aquests pastissos de moniato que encara ara es mengen. I això, sobretot pels voltants aquests de tardor, també a l'hivern, perquè és una cosa que dona energia i va bé, i són més en calent, però aquí no ens ha arribat. Però sí que en podríem fer, vull dir que seria ben bo.
El que no hi ha són begudes de moniato, veus?
No.
Jo ara m'estic pensant a veure si hi havia algun suc o alguna cosa d'aquesta, però ara com que treuen de tot, i no n'he vist enlloc.
No, perquè és una cosa que s'ha de coure i després no... en cru allò, no ens imaginem...
Seria gaire bo.
No crec.
No. Bé, doncs mira, avui hem parlat una miqueta més del moniato, aquest producte que... sobretot aquí el fem servir molt per la tardor, quan arriba la tardor, per celebrar la castanyada també i totes aquestes coses. I és... com podríem dir... la germana pobra de la patata, podríem dir, no? El germà
pobre
de la patata,
però,
no?
Però més alegre, també.
Sí, més alegre pel color, no?
Pel color i per la dolçor. Sí, és el pobre, però... mira, dins de la pobresa encara està content.
Bé, que això dèiem del color, aquí estem acostumats a veure el de color taronja, però n'hi ha d'altres colors, també, no?
Sí. De fet, a les zones d'origen d'Amèrica, als Andes, d'Amèrica Central, hi ha molta més varietat de colors blancs, més morats, més violetes, fins i tot. Mm-hmm. Dic que el... aquí ens arriba el taronja, perquè ja era exòtic, una cosa taronja, però allà encara ho és més, de variat i de diferent. I segur que cuiners d'allà et sabrien dir, no, aquest fèiem això i amb aquest es fa allò, però amb aquest no faries mai aquella cosa.
Clar, perquè estan més avasats amb
el moniato, en aquest cas. Sí, ho coneixen molt més el producte.
Molt bé, doncs, escolta'm, avui hem parlat una miqueta més d'aquest producte que també tenim a casa, encara que no el cultivem gaire aquí, però que sí que el fem servir per segons quines èpoques de l'any,
sí,
per moltes coses, cada vegada més. El moniato. David Colom, gràcies, bona setmana i fins la pròxima.
Igualment, fins la pròxima.